21 anys amb tu.
A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts. Per entendre el drama de l'habitatge en aquestes illes podem ser molt gràfics. Titular d'última hora. Es lloga una caseta de 25 metres quadrats per 695 euros. Ideal per desconnectar, diu l'anunci, amb pou d'aigua, plaques solars i en plena natura. És a dir, tot el que tota la vida em dic que era una caseta fora vila, on la normativa no deixa edificar ni ampliar, on no hi ha aigua corrent, no hi ha llum elèctrica, això s'alloga ara per pràcticament 700 euros per desconnectar. O si Fars ja ho cantava, i ells sempre han estat molt gràfics. És que gràfic és també, ja dic clarament, vas sentir o si fara, vividament fent veure les coses com si estiguessin dibuixades. I o si fara és molt gràfic, o no vos imagineu ara mateix Natonina. Per això segurament, entre altres mèrits, és un grup tan estimat. Gràfic és la paraula polisèmica d'avui. Es refereix a allò relatiu o pertanyent a la grafia. Aprofit, per cert, per recomanar-vos el llibre L'infinito en un junco, d'Irene Vallejo, un llibre sobre la història dels llibres que guarden totes les lletres del món. Magnífic, també en format de novel·la gràfica, per cert. I xerrant de grafia i de lletres, hem recordat una conversa que vàrem tenir amb en Damià Roger, poeta, dissenyador, tipògraf, al voltant de les fonts tipogràfiques.
Detrás de tu voz yo puedo escuchar las cosas que realmente pasan. Ya aprendí a leer en tus ojos la letra del alma. Decís que te vas y para mí hay algo en tu cuerpo que no quiere que sea así. Será, 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 sea así.
Per exemple, si te dic Ariel, que és com jo escric els meus guions, en què penses?
Austeritat, no? No té un excés de formes, no especula amb formes, no té aquests acabats, no té aquesta cosa descontrast que potser té una Times New Roman, no? Que té trossos fins i trossos gruixuts, dit així un poc a lo bèstia, no? D'aquí ve que hi ha aquesta contenció formal.
I si te dic Comic Sans?
La tipografia més odiada per als dissenyadors gràfics I en canvi és una tipografia molt ben feta des del punt de vista de disseny tipogràfic. En canvi, en el món del disseny gràfic, la tipografia Comic Sans ha estat molt, molt, molt odiada. Fins i tot hi va haver camisetes, gent es va fer camisetes de jo odio la Comic Sans.
I que li passa,
pobreta,
a la Comic
Sans. I crec que una tipografia pugui provocar aquests sentiments tant de rebuig per un sector del disseny gràfic, però després dins l'àmbit del disseny tipogràfic, la Comic Sans és una tipografia que està molt ben feta, la va fer en Vincent Conare, que és un gran tipògraf. El que d'aquí ve, i és un exemple molt bo, que hem d'entendre que les tipografies són com una eina, com un tornavís o un martell, que serveixen, els qui els fa, serveixen per una cosa en concret. D'aquí ve que el tornavís pot estar fet de manera perfecta, però si jo l'empro malament, li puc treure un ull a qualcú. Per la qual cosa, l'error de qui és, des qui ha fet el tornavís o de jo que l'he emprat malament?
Què diuen de nosaltres i de les fonts tipogràfiques?
De la mateixa manera que passa amb la música i amb altres contingències creatives, les tipografies estan amarades de cert perfum, de cert aroma, les tipografies caminen. D'aquí ve, i ara posarem també un exemple, i perdonau, la paraula que utilitzaré. Posem per cas que jo ara insult a una persona. Tonto! I li dic, en Comic Sans, la persona que rep l'insult dirà: ostres, en Damià, que graciós que està avui. En canvi, tonto, però ho dic amb Times New Roman en majúscula, la persona que el rep ja no dirà: ostres, en Damià, que graciós avui, sinó que dirà: ostres, en Damià, que ofensiu. És una obvietat, però és fascinant, que el que fa que se me connecti una part cerebral i me senti ofès o me senti graciós no és l'insult, sinó amb la tipografia amb la qual l'he dit. És a dir, es vestit de la paraula. Podem entendre que la paraula és un cos i la tipografia és es vestit d'aquell cos.
I a tu què te diuen les tipografies? Quines converses has arribat a tenir tu amb les tipografies, Damià?
Sempre intent tenir un diàleg amb les tipografies que m'expliquin elles el context bo per tal tipografia. No? Jo, per exemple, li demano una tipografia. Li dic: tipografia, el teu context, el teu estat natural, el teu bon terreny de joc, quin és? I l'escolti, que ella m'ho digui. Perquè així jo després, si l'he escoltada bé, la podré utilitzar molt millor, la podré utilitzar amb millor dignitat. Insisteixo, no hi ha una millor tipografia, sinó hi ha un per a què. És que diuen: Damià, per tu quina és la millor tipografia? I dic: per a què? Jo m'agrada que les tipografies me cantin i que me caminin, no? I m'agrada mirar-les com caminen. I a vegades me diuen: Damià, les lletres no caminen. I dic: i tant que sí. Al final és una manera còmica de dir que les lletres, com les cançons i les tipografies, tenen una cosa de ritme. Han de ser rítmiques i cada tipografia ha de tenir el seu ritme. I com se pot entendre bé? Només hi ha una fórmula: estimar-te molt les lletres i mirar-les i tenir converses amb elles i que elles t'expliquin. Perquè després podràs saber bé si aquella tipografia és millor per escriure una novel·la, el Quixot, o si és millor per escriure, per maquetar textos d'una revista de rock postmodern.
A mi m'han contat que vos tipografies per tot, Damià. Fins i tot a l'aigua de pluja, sí, quan corre entre les marques de les rajoles. És vera.
Tan informat, molt bé, eh? Ves molt ben informada, això m'agrada. No, sí, mira, va ser un projecte ben xulo, però que va sortir purament d'una anècdota, bueno, de diverses anècdotes, de que jo el trajecte que agafava cada dia per anar de casa meva s'estudia, passava pels casc antic, que són aquests carrers amb aquestes llambordes, amb, no? amb aquests carrers adoquinats tan, tan bellament irregulars, i un dia d'aquests havia plogut, i quan jo vaig sortir al matí, en algunes d'aquestes rajoles, les restes de la pluja, ostres, jo vaig començar, primer vaig veure una A majúscula, i vaig fer una foto. Després, al cap d'una estona, vaig veure una altra A. Bueno, i vaig estar uns dies, era hivern, que me vaig dedicar a recol·lectar a nivell fotogràfic As majúscules. I vaig dir, uau, aquí hi ha una col·lecció d'As majúscules que simplement eren l'aigua de pluja que s'havia filtrat entre les rajoles en terra. Però, clar, aquestes coses que tenim els éssers esvalutaires, que vaig dir, uau, i si ara canvia el xip de la mirada, era un tema de mirada, i comença a cercar altres lletres. Bueno, i a poc això va esdevenir en que jo cada dia, sense sortir del casc antic, va ser molt xulo perquè per jo anar a fer feina, vaig començar a anar a fer feina per carrers diferents. I a vegades tardava mitja hora més, però jo ja me n'anava amb la intenció de trobar la B, la C, la F, la K, que la K era difícil trobar la W, B, la I, fins que, al cap de mesos i mesos, vaig tenir tot l'abecedari sencer, és a dir, tot un alfabet tipogràfic que només jo el que havia fet era com un caçador anar a caçar i anar a esperar l'oportunitat perfecta de pluja i que les restes d'aquest, bueno, d'aquest plogim havia deixat entre les rajoles en terra. Fantàstic. I tenc tot l'abecedari, el tenc.
I de, sí, en Damià Roger veu la vida en tipografies i el nostre següent convidat és molt possible que la vegi en dibuixos. Tomeu Seguí, benvingut entre avui i demà, com estàs?
Molt bé, i vosaltres?
Nosaltres també. Avui hem agafat la paraula gràfic o gràfica com a eix conductor d'aquest programa. Jo no sé si tu veus la vida com una gran novel·la gràfica o es exigirà una micona.
No, no, jo crec que sí. De fet, sempre he pensat, o sempre m'han comentat una mica això, no? Vull dir, a vegades quan explic les coses o quan veig les coses els veig una mica com una historieta, no? Suposo que és arrel de ja tants d'anys d'utilitzar aquesta manera de comptar amb imatges, no?
T'expresses millor en dibuixos que en paraules, diries?
Absolutament.
Sí,
sí, sí. Sí.
Quant de temps fa que estàs amb un llapis? Imaginem que és un llapis, eh? Amb
pues
un llapis
mira,
a la mà.
Ara ja bueno, comença a assustar una miqueta perquè ja són més de 40 anys, quasi. O sigui, la primera historieta que vaig fer la vaig dir com a professional o amb una revista professional. Sí. Jo crec que és del 82, o sigui, fa 40 i pico d'anys, no?
Sí, sí que aquesta de fa 40 i pico d'anys te la varen pagar. Varen dir, ja, i
exacte,
varen dir, ara ja som dibuixant. No? Molt bé.
No?
I a quina revista era, Tomeu?
Era una revista que es deia Senda de Còmic, no? Vull dir que, diguem, obria, tenia una secció una mica destinada a, pues, això, pues, a que els joves o els que començaven pues, poguessin allò mostrar les possibles aptituds de cara a un futur.
Val, i de, mira, aquí te tenim, no?
Sí, sí, sí. Jo no ho tenia tan clar, eh? Quan diguem que, clar, amb els anys 80 he de dir això, jo vaig anar a estudiar a Barcelona dibuix, però vull dir, el còmic no era una cosa així com pogués pensar com una carrera professional en futur, però bueno, aquí estem.
Aquí estem, efectivament, alguna cosa vàrem veure amb en Tomeu Seguí, i perquè vares pensar que, però, que t'hi podries dedicar a un moment donat, perquè aquesta passió pel dibuix?
Bueno, jo crec que era justament la meva manera més habitual d'expressar-me, no? Vull dir, jo a casa des de molt petit, jo estic parlant que aquesta va ser la primera professional, però jo crec que tinc un record de 10, 12 anys, una cosa d'aquestes, ja explicant imatges, no? Ja. Jo a vegades explic que el meu mestre no varen ser tant els dibuixos o les historietes com les fotonovel·les gràfiques que hi havia a algunes revistes, no?
Sí, me'n record.
Llavors, aquesta manera d'explicar així en seqüència, no?
Sí.
Molt cinematogràfica, però en seqüència així d'imatges sueltes, no?
Ostres, ara feia molt d'anys que no me venia aquesta imatge en el cap.
Ara que ho has dit. És interessant, el cafè és a casa dels avis, sí, i això, aquelles revistes.
Aquella revista, sí, totalment. I en tots aquests anys m'imagino que has anat cercant un poquet el teu estil gràfic, no? A un moment donat dius, així vull ser reconegut, així vull ser identificat.
Pues mira, te diria que si ho tenia, no sé si ho he aconseguit, suposo que sí ara, no? Però és bàsic, vull dir, en principi, quan comences, esperes això, tenir un estil que t'identifiqui i tal. I jo, com que feia molt de treballs molt diferents, vull dir, feia il·lustració, feia còmic, de còmic pues, també feia una cosa com més de gènere negre, una altra més quotidiana, i per cada estil, és veritat que jo feia, o sigui, per cada gènere o per cada còmic que publicava, feia una mica un estil diferent, no? M'agradava així investigar i provar amb estils gràfics diferents, no? I suposo que això, que era, per mi era com una manca d'un estil definit, amb el fons doncs, aquesta varietat de registres, suposo que m'ha servit també per anar aguantant tots aquests anys. No? Vull dir que m'he pogut adaptar a això, doncs, a publicacions diferents, a editorials diferents, a gèneres. I bueno, finalment aquesta, entre cometes, manca d'estil molt definit, doncs, suposo que amb el fons ha estat un estil meu, no?
Ja, sí, que efectivament t'ha permès adaptar-te segons història que estaves contant. Jo sempre havia xerrat de còmics i ara xerrat molt de novel·la gràfica. Entenc que és diferent, no ho sé, és diferent?
Bueno, aviam, aquí hi ha que... Amb això, clar, jo vaig començar dibuixant TVOs, no?
Clar, sí.
Després vaig passar a dibuixar historietes, sí. Després vaig passar a dibuixar còmics, sí. I ara estic dibuixant novel·la gràfica.
Val, anem evolucionant.
Vull dir que hi ha hagut una evolució, sí. Que per mi sempre el llenguatge ha estat el mateix, no? Vull dir que és això, és un llenguatge seqüencial basat en això, en aquesta divisió en vinyetes i en marcar un ritme de lectura que a poc a poc pues, aprens a dominar, no? Que és que el lector pues, pugui fluir d'una imatge a l'altra per construir una història, no? Però, clar, la novel·la gràfica ens ha servit, evidentment, doncs, per tenir una miqueta per dignificar, entre cometes, el mitjà, no? I llavors, doncs, per arribar a un públic que, potser, doncs, els TVOs i els còmics doncs, els hi fan una miqueta de iuiu, però que si li poses una etiqueteta així cultural de novel·la gràfica, doncs s'hi poden acostar sense... Sense complexa.
Ja. I doncs, mos han d'acostar sense complexes, eh? Vull dir, s'ha llegit TVO, Tintín, Astèrix, Novelix, tot el que faci falta.
Sí. Jo estic en contra d'això que diuen, de que primer comences llegint còmic i després acabaràs llegint novel·la, no? Jo crec que es poden llegir les dues coses a l'hora.
Totalment. Però és vera que la novel·la gràfica, així com l'entenem avui dia, és una història potent, és una història profunda. Tu rebres Premi Nacional de Còmic per Les Serpientes Ciegas amb en Felipe Hernández Cava. Aquí estàveu explicant una història de la Guerra Civil, no? En el context de la Guerra Civil. Sí. Se pot contar de tot, fins i tot temes complexos, salut mental, temes, ara deia, com la Guerra Civil. Se pot contar de tot?
Sí, o sigui, jo crec que, per exemple, el fet, dins aquesta etiqueta de novel·la negra, novel·la gràfica, el que sí que ha permès és això, justament tractar qualsevol tema, no? Des d'això, temes culturals, des de temes mèdics, des de temes socials, històrics, i llavors això, doncs, bueno, dona una mica, diguem, quedaria una miqueta a part, entre cometes, del que serien els gèneres típics policiacs, superherois, manga i aquestes coses, i llavors pues, aglutinaria pues, qualsevol tipus d'història, no? Per poder contar qualsevol cosa. No? En aquest sentit, sí que la novel·la gràfica seria quasi com més que un llenguatge diferent, seria quasi com un gènere diferent, no? I és aquest, no? Que permet explicar qualsevol història.
Val. I històries molt interessants, molt ben contades, molt ben dibuixades. Si jo t'imagino això fa molts anys, quan deies vaig començar allò amb els TVOs, que tu anaves en el teu rotllo, però amb una novel·la gràfica t'has d'entendre amb el guionista. Com comença l'història? Qui xerra amb qui primer? Com vos enteneu? Com estirau?
Bueno, jo he tingut la sort de treballar amb guionistes, amb molt bons guionistes, en el sentit que jo tenia... Quan vaig tenir clar, diguem, quan jo començava a fer aquelles històries més quotidianes meves, però jo vaig tenir clar que si volia fer alguna cosa sèrio, hauria de fer de la mà d'un escriptor sèrio, no? Vull dir, perquè tu pots dibuixar bé, però escriure també és una altra cosa diferent, no? I amb el còmic hi ha el guió i hi ha el dibuix. I llavors doncs, jo em vaig associar sempre, o m'he intentat associar sempre, amb gent, amb autors que respecto a nivell de qualitat d'escriptura, i amb aquest sentit, sí que és veritat que un cop que tenc els guions a les mans, intento oblidar-me de que el guionista està allà, no? Llavors intento fer-me la història meva I llavors doncs, fer la meva part de feina, que és traslladar-ho a imatges. No? Uh-huh. I llavors, doncs, bueno, ens hem entès sempre amb tots els guionistes. És veritat que hi ha guionistes que et deixen menys o més espai, però jo he tingut la sort de que sempre m'han deixat, diguem, la part d'adaptació gràfica amb bastanta llibertat.
Val. I també escriptors com Manuel Jaboy o Vázquez Montalbán, també?
Exacte. Bueno, en el cas dels Carballo de Vázquez Montalbán, teníem entre cometes la cosa aquesta de que no, de que en Vázquez Montalbán era mort, ja. Poca cosa tindria
a dir. Pobre,
a dir. Amb en Jaboy vaig tenir la sort que ell em va donar tota llibertat. Sí. No va estar al damunt d'això. Ell va tenir clar que l'adaptació en còmic era una obra diferent, no? Mm. Evidentment, sabia, hi havia la seguretat de que no faria un desastre en la novel·la, però sí que és veritat que per mi és la garantia aquesta i la tranquil·litat de poder treballar sense un control allò molt, molt exhaustiu del guionista de cada cosa que fas, sí. Pues, per mi suposa vamos, una tranquil·litat absoluta. Clar. I un avantatge a l'hora de fer s'obre en tranquil·litat. No?
Ja. Sí, sí, que no te sents encorsetat, vull dir que ja no, vas fent. Vivim un bon moment del còmic, Tomeu?
Vivim, jo crec, un bon moment creatiu i, com sempre, des de que el conec, un mal moment a nivell d'indústria, a nivell econòmic. Ja. Però la cultura, no només el còmic, vull dir, jo ara fa poc vaig fer una obra, una adaptació en poesia i nosaltres, els comiqueros, entre comets, molts queixam, però els poetes jo crec que els tenen quasi pitjor, no? En general, el món de la cultura és molt precari. Això és una pena. Vull dir, aviam, hi ha mercats més afortunats, com podria ser doncs, bueno, les obres que pugui haver publicat per França i aquestes coses, que ells sí que tenen una indústria potent, però si et centres únicament en la indústria nacional, en publicar aquí a Espanya, és molt complicat.
Ja. Jo tenc una amiga que diu que sempre regala el teu llibre sobre Palma, sobre la part de...
D'Història del Barri.
Exacte, d'Història del Barri, que sempre el regala a tothom, que sàpigues que si augmenten les vendes en part és per ella.
Ja li pots donar les gràcies, tu.
Però també tenim, a més d'aquest clàssic d'Històries del Barri, Històries del Barri, els Boomers, que també va estar no fa molt, i ara aquest Mala Hierba també. Sí. Amb què estàs ara, si tens res entre mans?
Doncs mira, ara vaig acabar una altra adaptació literària d'una novel·la negra, que era un encàrrec de França i sortirà en Norma, que el publicarà a Espanya. Crec que pel Saló, està a punt de sortir, que d'aquí un mes o això. I és això, una novel·la sobre la història de la màfia, Estats Units i, bueno, un altre relat així negre.
Molt bé, sí, ja veig que t'agrada això, posar-li un poc de misteri a la cosa.
Sí,
molt bé.
Misteri.
Molt bé. Idò, avui la paraula gràfica, que és l'eix conductor d'aquest programa, mos ha duit a xerrar una estona també amb el meu seguim, amb en Bartolomé Seguit. T'agraïm moltíssim aquesta estona.
I gràcies de veres, a vosaltres.
Gràcies per la feina i molta sort per tot el que tinguis per endavant.
Fins la propera.
Bona nit, senyor King Kong. Senyor Asterix i en Taxi Key, Roberto Alcázar i Pedrin, l'home del sac i en Patufet. Senyor Charló, senyor Belix, en Pinocho ve amb la Monyos agafada del bracet, hi ha la dona que ven globus a la família Ulisses. I el capitán Trueno en patinet. Oh, benvinguts, passeu de les tristes.
Entre avui i demà, Araceli Bosch. IB3 Ràdio és entreteniment.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Hola, equipo. Mira, sé que aún no habéis empezado las clases, pero estoy desesperado. Me he gastado todos mis ahorros en reformar una habitación de una casa antigua del centro para montar el estudio de dibujo definitivo. Compré la mejor mesa, la mejor silla y una lámpara de diseño carísima. Pero desde que me mudé hace 3 días, pasan cosas raras. Creo que la habitación me rechaza o está embrujada. Me siento a dibujar por la mañana con toda la ilusión, pero a los 20 minutos me duele la cabeza y fuerzo la vista. Mis trazos salen torcidos y eso que tengo un ventanal enorme. La pared que se mueve. Juro que puse la mesa pegada a la pared, pero al día siguiente hay un hueco enorme en un lado. La empujo y vuelve a aparecer el hueco. ¿Se mueven los muros por la noche? Cada vez que entro con un café en la mano para sentarme, ¡zas!, me golpeo el codo o se me cae la bebida. Siento que la habitación es pequeña, aunque mide 15 metros cuadrados. Os adjunto 3 fotos que acabo de sacar con el móvil. Por favor, analizadlas con ojos de arquitecto. Decidme que no estoy loco y que esto tiene solución técnica.
El que acabeu d'escoltar és un dels vídeos que el professor doctor de la Universitat de les Illes Balears, Antonio Fernández Coca, té penjats en el seu canal de YouTube. És un exercici del curs 0 de nivelació de l'assignatura Expressió gràfica en edificació de la Universitat de les Illes Balears. Nosaltres no sabem què respondre al col·lega del vídeo, però estem segurs de que els alumnes del doctor Fernández Coca ho sabran resoldre, perquè clarament pareix una habitació embruixada. La paraula gràfic o gràfica, que és la paraula que hem escollit per al programa d'avui, ens du fins a l'Escola d'Art d'Eivissa, on s'imparteixen cicles formatius d'arts plàstiques i disseny, com el cicle de grau mitjà d'assistència del producte gràfic imprès o el d'assistència del producte gràfic interactiu. I na Margarita Ruesga és professora d'arts plàstiques i disseny enfocades a l'entorn informàtic i ja li donam la benvinguda. Margarita, com estàs?
Hola, molt bé. Gràcies de comptar amb nosaltres.
Gràcies per ser amb nosaltres avui. Mira, la paraula gràfic mos ha duit fins aquí, fins a l'Escola d'Art d'Eivissa. És per a tu una paraula molt familiar, no, Margarita?
Sí, sí que ho és. Parlant de gràfic i de grafisme, estic en el meu territori, això està clar.
I escolta, perquè mos entenguem tots i mos entenguin els oients, quan xerram de comunicació gràfica i visual, en general, a què ens referim?
Ens referim a un procés de disseny o de dibuix per transmetre idees o missatges, informació en general i emocions, a través de textos, d'imatges, de símbols, de colors. I no és tan sol fer coses, diguem, atractives visualment, no? És intentar divulgar un missatge amb la intenció de generar un impacte en la persona que l'està que lo està...
Que ho està rebent.
Bé, sí, 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 no? Uh-huh. Que ja saps que atraure l'atenció avui en dia és una tarea complicada.
Complicada, sí, perquè tenim molts impactes i a més, sí, tots són molt visuals, però és interessant això que diu una Margarita, que aquesta imatge, aquest disseny, ha d'estar molt relacionat amb allò que vol transmetre, no? I en sa empresa, sa persona, sa marca, que està representant. I és producte gràfic interactiu, que seria, Aida?
Sí, en comptes de l'imprès, no, que seria cartelleria, flyers, edició de llibres, pues parlaríem del món digital, com aplicacions web o animació, muntatge de vídeos, tota aquella gràfica amb la que es pot interactuar fent un clic.
Que segurament podríem dir que això és més necessari que mai, però entenc que la part gràfica, la que deies ara de flyers, de llibres, etc., això també ho és encara ara.
No, sí, 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 clar. Per això tenim els dos germanets, que, no? El germanet de la gràfica impresa, sí, sí, i el germanet de la gràfica interactiva. Sí. Tenim, és molt complet, la formació és molt completa.
Perquè se necessiten habilitats, se necessiten coneixements per fer aquests graus d'assistència en el producte gràfic, sigui o no interactiu. Quines habilitats se necessiten o quines habilitats i coneixement tenen els alumnes que van en aquests cursos?
En principi és pues, saber els fonaments del disseny gràfic, una mica d'història del disseny gràfic, per entendre d'on venim, no? Però també pues, fem serigrafia, creació d'imatge corporativa, has de saber un programari tècnic, pues, edició de fotografia, no sé, i també coses com un taller de tipografia o... coses tècniques d'un tècnic d'impremta, com pot ser imprimir, o no sé, no? I ja si parlam de l'interactiu, pues seria tot el que té a veure amb la creació de vídeos, campanyes de xarxes socials, modelatge 3D, animació en 2D i en 3D.
Val, molt bé, molt complet. Aquests alumnes estan fent un grau mitjà. Quines sortides professionals solen ser les habituals? On se solen col·locar més?
Sí, pues mira, tenim un període en pràctiques que han de fer, sí, ja començaran ara en maig, i bé, la indústria gràfica d'Eivissa és una indústria molt potent. Pot ser que desconeguda, però és veritat que han de fer front a esdeveniments de temporada, no? Discoteques, sales, hotels... I és una indústria molt potent. I el nostre període en pràctica és un èxit total perquè la majoria dels atlots que van de pràctiques a una empresa, a una impremta o a un estudi de disseny es queden contratats o com a mínim per l'estiu.
Que bé, que bé. I escolta, Margarita, ara que apareix que la intel·ligència artificial ens ho pot fer tot, abans era escunyat, ara és intel·ligència artificial, perquè en sap molt més que nosaltres, perquè acumula molta sabidoria. Quina diries que és l'importància de la formació?
Fomentar un pensament crític, no? No és el mateix si saps què li has de manar, com lo ha de fer i sobretot el per què. No? Nosaltres sempre tenim... al CAP, no? Col·laborar amb entitats sense ànim de lucre que permetran a l'alumnat conèixer la disjuntiva social de l'illa i no sé, no? No fer les coses perquè sí, sinó amb un motiu i bé, la intel·ligència artificial no té això.
Sí, sí, està clar, efectivament. És una eina i això que ara diu una Margarita és importantíssim. I l'he incorporat, aquesta IA, i possibles aplicacions, que jo sé que això és pràcticament impossible perquè són noves, no? Cada vegada hi ha canvis. Però l'he incorporat en el currículum formatiu?
Sí, nosaltres sí. És veritat que és un tema de controvèrsia en el claustre entre el professorat, els més puristes estan en contra total, però nosaltres som cicles formatius, som docents de cicles formatius de tecnologia, de mitjans informàtics, i l'alumnat ha de sortir amb un mínim de coneixement de l'utilització de la IA com una eina, i sobretot per saber què es trobarà al carrer.
Sí, 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 totalment. Totalment. L'eina ja és important, no només saber com funciona, sinó perquè la feim servir, que és el que ens deien a Margarita Ruesga, professora d'Arts Plàstiques i Disseny, enfocades a l'entorn informàtic de l'Escola d'Art d'Eivissa, una escola, per cert, que els dies 15 i 17 d'abril obri portes, teniu jornada de portes obertes, batxillerat artístic, arts plàstiques, disseny, confecció de moda. Ho deis vosaltres, però està clar que sou una escola molt creativa. Què destacaries en general de l'escola? Aprofita per animar futurs alumnes, Margarita.
Sí, a veure, jo crec que l'ambient de l'escola és increïble, és molt creatiu, com has dit, però també és molt respectuós, és empàtic, i molt del nostre alumnat troba la seva tribu aquí, un lloc on poder expressar-se lliurement, i a vegades en un institut normal no ho podien fer. I això, i també que la qualitat del professorat i la possibilitat de conviure tant batxillerat com cicles formatius pues és molt interessant, se creen sinergies molt interessants, i que tenim cicles formatius de gran tradició vicenca, no? Com l'ebenisteria artística o la forja, que també no oblida la tradició, que també està bé.
I tant.
Les noves tecnologies i la tradició.
I tant, i tant. I les dues coses juntes, bé, això ja pot ser explosivitat creativa a tope. I de Margarita Ruesga, mos ha agradat molt conèixer-te, xerrant-ho aquesta estoneta, sí, a partir de la paraula gràfic, i res, animar tots els oients d'Eivissa i més enllà en aquesta jornada de portes obertes. Gràcies, Margarita, i molta sort.
Moltes gràcies, gràcies. Sure, I got pictures of my own.
Ràdio és formació.
Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
El dia, per saber què passa i per què.
Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
Per comptar amb l'anàlisi més completa.
Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat amb la bona companyia dels nostres companys que
per escoltar els protagonistes de la notícia.
Un de cada cinc metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
El dia, amb Marta Grau.
El 22% de la plantilla actual...
De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio.
Benvingudes i benvinguts, què tal? Com esteu? Com sabeu, això és l'Eclèctic. Vos acompanyem de dilluns a dijous entre les 11 del vespre i la mitjanit per a tancar una jornada amb una de les millors coses que existeixen, la música.
De dilluns a dijous tenim totes les músiques.
La bona música, aquella per la que es paga trencar el silenci, i també sabeu que aquí la podeu sentir com no sona a altres bandes.
Eclèctic, amb Ferran Pereira. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Cae la noche mientras flota el humo al ras del suelo. Vomitan las bocas del metropolitano, formas de mutantes asexuados. Sin ropa ni color, que caminan en línea recta. Números pares, desfisado el sueño de regresar. Números pares, del 8 al 12 deben sobrevivir.
I ja veus que donaven joques nombres per a ells, los ràpidos, aquesta formació prèvia a l'último de la fila. I amb ells nosaltres anàvem arribant al final del programa. Esperam haver estat gràfics en tot el que vos han contat, però diria que encara ho podem ser més si sumam l'homo que ens ajudarà a tot d'una a baixar barrera.
A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
Josep Lluís Pol, professor de matemàtiques i, posaré un interrogant, jubilat, fundador del CENMAT i expresident de la Societat Balear de Matemàtiques. Com estàs? Benvingut.
Hola, bon dia, molt bé.
Dic jubilat perquè entre interrogants, perquè crec que no atures, d'ensenyar matemàtiques.
Bueno, una cosa és jubilat i l'altra és aturat, eh? I jubilat sí, aturat no, efectivament.
Això és vera que no té res a veure. Escolta, si un home com en Josep Lluís Pol li dic gràfic o gràfica, que és la paraula polisèmica del programa d'avui, que li ven al cap primer de tot?
Bueno, com a professor de matemàtica, lògicament, me venen als caps les representacions d'informació matemàtica, no? Sí.
Situa-mos, perquè no sé si hem de diferenciar gràfic de gràfica, perquè crec que no és exactament el mateix, no?, dins l'àmbit de les matemàtiques.
Bé, correcte. Quan jo vaig començar fa més de 30 anys a fer classes de matemàtiques, dins el reciclatge de català, recordo que m'ho digueren que gràfic era una paraula masculina en català, mentre que en castellà normalment se diu la gràfica de no funciona, etcètera, no? Però el diccionari normatiu també va evolucionant i actualment el terme masculí gràfic s'utilitza com a sinònim de diagrama, podríem dir un gràfic a un diagrama de sectors, un gràfic a un diagrama de barres, que són aquests que sovint mos presenten a la televisió o a altres mitjans, mentre que la paraula gràfica en femení la reservaríem per a la representació dels punts d'una funció matemàtica, no? Que té, diguem, una fórmula i la representam.
Molt bé. És a dir, quan dius aquí X, aquí X i aquí Y, no?
Per
exemple.
Mateix, molt bé.
I ajuntam, feim el caminat i aquí tenim la gràfica.
Això seria la gràfica d'una funció.
Molt bé. I són diferents, així que ja ho situam per no embullar-nos, perquè reconec que jo anava embullada primer de tot, per això t'ho demanava, però sí que penses que tenen en comú la representació visual de dades numèriques, de funcions, correcte?
Sí, efectivament. Clar, els gràfics, de fet, aquesta expressió és col·loquial, no? Ho ha explicat d'una manera gràfica, ja n'heu parlat, és molt gràfic sobre veure això. Vol dir que amb un cop de vista, amb un cop d'ull, un pot captar moltes coses. El que passa és que això sempre té un perill, i és que quan feim una gràfica, un gràfic, i sobretot quan parlem més de gràfics, estem simplificant, estem traient informació, no? I llavors això també és susceptible de manipulació.
Ja. Tot segon. També mos pot enganar un poquet, no?, aquest dibuixet, a l'hora de donar-nos informació.
Jo estic pensant, per exemple, aquest dia que han mostrat ahir ve tres mateix, que han mostrat la línia de mitjana de temperatura, i un poc quina et serà aquesta setmana respecte de la mitjana. I bueno, estan per allà una miqueta per davall, una miqueta per damunt, i algú pot pensar bueno, que allò que és la mitjana és el que toca, però la mitjana no deixa de ser una operació matemàtica de les dades de que van passant cada any, no? Per tant, en realitat no és que estiguem fent cap cosa rara si anem per damunt o anem per davall, perquè la mitjana no és una realitat, en realitat.
Ja. No. Per el nostre cervell poden dir que entén millor, no?, quan veu les dades representades.
Bueno, l'entén millor si està ben ensinistrat. És a dir, no és evident. Les persones que habitualment manegen gràfics o gràfiques estan basats en un cop d'ull, treure informació. Hi ha gràfics que són més populars i que són més coneguts, però han d'anar molt alerta perquè no és una cosa en la qual naixem. Per tant, s'ha d'aprendre i s'ha d'aprendre bé. I hi ha coses que mos poden passar per alt, hi ha altres coses que poden captar més aviat. I és vera que una imatge moltes vegades, si no val més que 1.000 paraules, ajuda molt.
I tu que ets més de gràfics o de gràfiques?
De tot, sí. I de paraules i de números també, vull dir, perquè són cares, o de cares d'un més que d'una moneda d'un dau polièdric, no? Són moltes coses i totes tenen el seu que i la seva part important.
De fet, és un home que divulga matemàtiques, que divulga ciència, ho feix també des de la Societat Balear de Matemàtiques. Avui de matí justament has estat a la colònia de Sant Pere, dèiem, jubilat sí, però aturant no, amb alumnes de Si és Cap de Pere, fent activitats de matemàtiques. Mos ho contes un poquet?
Sí, això és una activitat que fa una sèrie d'anys que feim, i que se tracta de dues al·lots a vorera de mà, en fet, des de la colònia fins que a los camps, per veure mem quines matemàtiques o bé molt surten a camí o bé podem utilitzar per interpretar una realitat marítima, no? I d'aquí el joc de matemàtiques. I, per exemple, avui mateix hem fet un gràfic de barres, un diagrama de barres, de quina freqüència, és a dir, comptàvem les zones així com arribàvem i miràvem amb quina diferència de temps hi havia d'una ona a la següent. Amb si això és molt regular o no és molt regular. És una cosa que podem pensar, no? Si no estem davant la mà de dir, bueno, les zones que trobam, que arriben amb una certa regularitat o que són més caòtiques. Tu què diries?
Jo diria que són regulars.
Que són regulars. Clar, i aquí és allà on els gràfics han d'anar alerta. Si agafem 30 ones, com hem fet avui, veurem que el gràfic és absolutament irregular. D'una irregularitat molt gran. Però, clar, 30 ones són molt poques. Yeah. Si no en agafa moltíssimes, poden començar a aparèixer segons quines regularitats. No? I bueno, hem fet aquest gràfic i, com ja t'he dit, ha sortit prou irregular.
M'encanta. Per tant, també estàs educant el cervell, que és el que mos deies antes. S'ha d'educar el cervell per veure matemàtiques. I jo vull un professor que m'adugui vorera la mà a explicar matemàtiques. Tu en quin moment vas pensar que les matemàtiques se podien explicar fàcil, així, per captar l'atenció dels alumnes?
Bueno, més que fàcil, Arda, més que fàcil és explicar-les d'una altra manera. Bueno, això és un
sí,
procés.
Sí, perquè fàcil no és, està claríssim, fàcil no és.
No, ni fàcil ni difícil, és el que és. I tots feim, a més, tots feim moltes matemàtiques cada dia, de manera inconscient. Quan veiem que una persona no mos crida l'atenció perquè està ben formada, en realitat han fet un exercici de proporcions i de dir, bueno, va, això és tal. És a dir, el nostre equipet, de manera inconscient, està fent gran quantitat de matemàtiques. Però jo sempre dic que tothom és bo i serveix per les matemàtiques, perquè tothom va pel món. El que passa és que les matemàtiques que estem basats o que tenim tipificades, com aquelles matemàtiques de classe, de pissarra, de fórmules, són una part prou important, però només són una part de les matemàtiques de l'univers, no? I en tenim moltes que... I molts hem d'aferrar de vegades en aquestes altres perquè és una manera de connectar-ho tot i, sobretot, de que l'univers és global. Nosaltres dividim el coneixement en assignatures perquè pot ser més còmode i pot ser més mangíbol, però sempre no hem d'oblidar mai la passa de tornar a mesclar tot i mesclar la poesia en les matemàtiques i en l'art i en la història. perquè és així que el trobem al món.
Així està el món, i així hi ha persones com en Josep Lluís Pol, que avui ens ajuda a baixar la barrera del programa, que ho explica i ho divulga. Tu vares tenir bons mestres de ciències, o tu ets el mestre que tothom voldria tenir?
Ui, no, mare de Déu. tant de bo fos així, no. Cadascú fa, com t'he dit, fa el seu camí, procura, evidentment, millorar i arribar a més gent. I jo estic ben content dels professors de matemàtics que vaig tenir. Vaig aprendre molt d'ells i de molt d'altres que després, com a professor o com a companys, també he tingut la sort de poder aprendre tant aquí a Mallorca com a fora, no? Especialment a Catalunya, molt bons didactes.
I mirant, en es voltant, com deies, encara descobreixes coses noves relacionades amb les matemàtiques, clar.
Encara descobrim, sí. Avui mateix, quan he arribat a la colònia, damunt d'unes taules d'un bar que estaven de fora, hi havia, no sé si era roada o que havia plogut una miqueta, però jo crec que era més roada i feien unes formes absolutament magnífiques. I eren pràcticament fractals, que és una branca moderna de les matemàtiques que explica de vegades certes formes recurrents que s'assemblen a si mateixes i en gros. I sí, si anem pel món observant, i llavors és passant pel camí, un alumne m'ho ha fet observar una aranya que havia fet es cau,
sí.
I tenia, és una aranya d'aquestes que fan una tapa de fang.
Sí.
I tenia la tapa oberta, o sigui, una cova en porta.
Sí, meravellosa, no?
És una... Sí, val la pena anar pel món badant les coses i mirant-les, sí. I sense pressa.
Totalment. I mira, xerrant de presses, ara tenim una intel·ligència artificial generativa, perdoneu, generativa, que mos fa fer les coses molt aviat. Ja sabem que seia no és cosa de fa dos dies, que fa 70 anys que se va començar a desenvolupar. Tu la fas servir com a docent?
Puntualment sí, la faig servir, però t'he de dir que amb prou detalls i prou coses s'equivoquen. Per tant, de moment, es veurà que tot això se millora i és una gran cosa. Però, bueno, és com totes les eines, no ni bona ni dolenta, l'hem d'aprofitar per allò que mos pugui aportar i amb molts, especialment actualment en el que són feines ferragores i mecàniques, és una cosa fantàstica.
I n'estem aprenent de totes les seves vessants, sí, sí. I d'ara t'he de fer les dues preguntes habituals d'aquesta secció per la gent que mos escolta, quan són pràcticament les 11 del vespre, que fa un home de ciències com en Josep Lluís Pol abans d'anar a dormir. Algun costum que mos ajudi a dormir millor?
Bueno, jo he tingut la sort que no m'ha costat mai dormir quan poses sobre damunt el coixí aquest tronc. I per tant no necessit cap tipus de ritual. Hi haurà un dia que hauré mirat una estona a la televisió, hauré llegit, hauré escrit... és variat, no puc dir que faci una cosa. Bueno, sí, puc dir una, posa'm el pijama, però aquesta...
Bé, això és que te'n vas a dormir amb la consciència tranquil·la i les feines fetes. Quedes com un tronc.
No totes, però bé.
I necessitem una cançoneta per compartir amb els oients que te faci ganes per baixar la barrera del programa fins demà, que mos proposes.
Bueno, avui en els alumnes també hem parlat de la sèrie de Fibonacci, que un poeta indi també va descobrir abans que en Fibonacci. Per tant, jo crec que va amb poesia pot ser molt adequat, i més sent que en guanya et senyor el cover, no? I per tant, jo vos proposaria el poema Desolació, interpretat per la Maria Alma Bonet, d'en Joan el cover.
Que bé. Idò, amb aquesta cançó acabarem. Moltíssimes gràcies per haver estat aquesta estoneta amb nosaltres, i molta sort.
Gràcies a vosaltres. Salut.
Entre avui i demà, Araceli Bosch.
I allà fins a la terra m'assorti. entranyes que de la soca resta crema i vist amb la llenya com fumarà de la festa el cel i sent brostar les fulles i sent pujar la saba i mai d'esperar a l'hora de caure un sol a la cada ferida mostra la pèrdua d'una branca sense més